Fàtima, ofega la calma. Necessito explicar-t'ho a tu. Me'n vaig, però no puc anar gaire lluny.
Una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Una de cada quatre. És un percentatge molt alt, significatiu, de la població. Aquesta malaltia s'expressa abans en un percentatge molt alt de la població. Dèiem que aquesta malaltia s'expressa abans d'arribar als 18 anys. Un problema que s'ha agreujat amb la pandèmia. La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest any es farà el 19 de desembre i estarà dedicada precisament a la salut mental. Marató número 30, un èxit global. Una marató que ja preparem i que arrencarà un any més aquí al Suplement. Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, avui hem convidat un periodista a qui hem vist explicar el món des d'alguns dels conflictes que han marcat la història els últims 30 anys. Bòsnia, l'Afganistan, Líbia, unes guerres que deixen ferides als qui les pateixen directament, però que també van deixant un pòsit dins dels que les expliquen. Són pedres a la motxilla que tard o d'hora acaben marcant el camí dels periodistes de guerra que acumulen vivències i imatges que no sempre són fàcils de digerir.
Són l'avantguarda en les seus governamentals ocupades i en els controls de carretera planten cara als ucraïnesos, pas a pas i amb el puny alçat. Però tot just començava la feina i els reptes eren majúsculs. Calia afanyar-se i obrir el puny per fer encaixades.
Nicolás Valle, TV3, nord de l'Afganistan.
Nicolás Valle, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Una mica refredat.
Bueno, ara arriba la tardor i aquestes coses tornen a circular, els virus.
Sí, tant i tant.
Fa pocs dies que has tornat de l'Afganistan, no, Nico?
Sí, fa 10 dies, 2 setmanes, ja ni me'n recordo.
Com ha anat aquesta vegada?
Doncs, bueno, per mi era un viatge així molt introspectiu, perquè vaig estar fa 20 anys, quan van caure els talibans, i ara era tornar cap allà. Era per mi també un... Tenia un pes personal molt, molt, molt alt, perquè quan vaig anar fa 20 anys jo acabava de tenir una criatura, la meva primera filla, i em vaig perdre el seu primer aniversari, em vaig perdre el cap d'any, vaig estar molt temps fora de casa. I aquesta vegada, 20 anys després, torno a tenir una criatura, una altra filla, i torno a marxar a l'Afganistan quan estava a punt de fer el primer any, també, i tenia molta por de perdre'm el seu primer aniversari. És a dir que...
Has repetit el patró amb 20 anys de diferència, el que passa és que has tornat a casa abans.
Sí, i estava molt inquiet, Estava molt inquiet en aquesta experiència. Perquè després bueno, al cap d'un temps de tornar a l'Afganistan, la meva filla va començar a tenir una malaltia. I ara, bueno, ara és una nena autista, ¿vale? En un grau màxim. I bé, tenia por que tot això, aquests patrons, repetissin, saps?
Quants dies vas estar a l'Afganistan aquesta última vegada?
8 dies.
8 dies. Sí. Per tant, ha estat un viatge bastant llampec.
Sí.
Clar, quan tornes d'un viatge com aquest, suposo que necessites uns dies de pausa, no? I ara no ho vull centrar només en aquest últim viatge, sinó quan te'n vas a cobrir un conflicte bèl·lic, que t'has de submergir i que pateixes constantment situacions d'estrès, com és la tornada a casa?
La tornada a casa és... Clar, és que són dues realitats. El problema, com sempre, és haver de gestionar una realitat incòmoda, una realitat irreal. A veure, no hi ha més real que la guerra, no hi ha més real que la violència, no hi ha més real que la destrucció, però tot i així, com no hi estem acostumats a la nostra vida quotidiana, anar allà, veure tot aquell món, com sempre dic en els llibres, creat pel diable, i tornar a casa, i tornar a la pàtria quotidiana on les coses són com eren abans, aquest és el problema, i moltes vegades un no sap com gestionar-les. Jo, al llarg de la meva vida, sempre pensava que ho feia bé les coses, que tenia un bon diàleg amb la família, que solia explicar bastant les coses que em passaven, però em vaig adonar que no. Que havia muntat al meu voltant de la meva vida un sistema de mentides per evitar... Sobretot per evitar compartir amb la gent que t'estimes i evitar compartir les experiències negatives que has tingut, no? No ens ensenyen mai a gestionar les coses negatives. I no cal anar a una guerra, Vull dir que aquí nosaltres tots hem patit el dolor, tots hem patit la traïció, tots hem patit les pèrdues, i ara, per exemple, amb la Covid, ja no direm, no? Hem tingut una situació molt similar a una guerra, no? No ens ensenyen. I aleshores, quan tornes, tornes irritable, tornes susceptible, la gent al teu voltant pateix i tu no te n'adones. És amb els anys i l'experiència que comences a veure que quan marxes allà fora, pues la vida continua aquí. i que has de ser potser més humil a la tornada. Però, clar, tu tornes d'un lloc en guerra, has vist potser morir gent, has vist el caos, la destrucció, la maldat, i vens aquí i veus la gent preocupada perquè tu consideres que són tonteries, no? De que si el Barça va fatal, que si, jo què sé, que si està bruta la ciutat. No sé, coses que a tu et semblen tonteries, no? I t'irriten, no? Perquè dius, ostres, però si estem a 3 hores d'avió, hi ha fosses comunes, hi ha violacions passives, hi ha deportacions, hi ha tota mena d'abusos, violacions als drets humans, i aquí la gent preocupada per xorrades, no? I això és una cosa que t'irrita moltíssim. No saps, és clar, el problema és aquest, és que no saps com adaptar-te, no? Com tornar. I ningú s'explica com tornar.
Quants anys tens ara, Nico?
57.
57 anys. La primera tornada problemàtica va ser fa 20 anys, en aquest primer viatge a l'Afganistan?
No ho sé. Perquè és això, que és com una mena... El xoc post-traumàtic és com una cosa... És com una cosa silenciosa, no? No la veus venir, no la veus venir. I quan la veus venir ja has perdut tot el que més estimaves, t'has quedat sol, o sigui, el pal et ve així de sobte. O sigui, que és que... És el problema. No, suposo que també és una experiència que deuen tenir gent que... policies, bombers, serveis mèdics... Suposo que, clar, tu imagina't un servei d'urgències, no?, que ha d'assistir gent a l'autopista, en accidents, que veu mutilacions, que veu sang, i ha de tornar a casa aquell dia amb la família, a sopar i mirar Netflix. Jo què sé.
Tu vas demanar ajuda?
Com gestiones això?
Tu vas demanar ajuda?
A posteriori.
Tard.
Tard. Les empreses periodístiques no... O almenys a Europa. Crec que tinc entès que la BBC i els americans abans i després fan una mena de chequeig físic i psíquic de la persona que va desplaçada. No? Aquí això no es fa. I, per desgràcia, ho hem vist moltes vegades, les empreses prefereixen gestionar un treballador o un periodista amb depressió crònica o amb alcoholisme crònic o abans que prevenir. I en tenim nombrosos casos. No? Sempre fem aquella broma... Ja, per ser repetitiva, no deixa de ser una veritat, que és els periodistes 3D, no?
Uh-huh. Depressió?
Depressió...
Drunk? Alcoholisme?
Sí, alcoholisme i divorciat. Vale, separats. Hi ha un estudi sobre això d'una universitat que explica que hi ha un 80% més de predisposició a l'addicció a les drogues, a l'alcoholisme, a la depressió i a la separació entre els treballadors o els periodistes que han cobert crisis humanitàries o conflictes armats, que no pas la resta, no?, de periodistes. No?
Tu vas complir les 3D?
Sí. Potser la de drunk no tant, la d'alcoholisme no tant, però sí una depressió que no sé si ja me l'he tret de sobre. Mira, sí. Perquè jo crec que això, al final, com ho va dir una vegada un psiquiatre, em va dir que això és com una mena de ferida, no? És com una mena de cicatriu que sempre estan allà, no? I que algun dia, pel que sigui, un dia farà fred i se ressentirà la ferida. Aquestes ferides les porto... Intento portar-les d'una manera digna, però allà estan. I, per exemple, ara quan parlàvem això d'Afganistan 20 anys després, li vaig parlar amb el Joan Carles Peris, el meu cap de secció, i vaig compartir amb ell aquest neguit, ostres, és que es repeteix tot una altra vegada, i la incertesa que va passar després, no? No vols venir. I mira que vas acumulant experiències negatives, no? Amb el Genís Corman, el company de TV3, que vam sobreviure a un assalt a Bòsnia, a una emboscada. I no cal que sigui aquesta visió traumàtica, sobtada de la mort, això davant teu, sinó que de vegades és cosa molt sutil, com és anar veient maldats, destrucció, conviure amb senyors amb armes dies i dies. Recordo a Líbia, aquelles setmanes a Líbia, no? tot el dia, rodejat de persones armades, disparant, crits... el desert, no sé. I tot això mentre estàs preocupat perquè has d'enviar cròniques, perquè has d'alimentar la bèstia, no? TV3, no? Vinga, crònica al migdia, crònica al vespre, pim-pam, pim-pam, pim-pam. I hi ha dues cròniques, no? La crònica que veu els telespectadors i la intracrònica, no? Que és la que mai ensenyem, i després a la tornada a vegades expliquem als amics. Però moltes vegades la gent em pregunta, i ostres, això... Pues mira, de vegades estàs més preocupat per enviar la crònica, per tenir un bon reportatge, que per gestionar el que estàs païnt, i ho acabes païnt després.
Tot i així, tu has tornat a la guerra.
Sí.
Reiteradament.
Sí, sí. Això és una bona... Sí, perquè va haver-hi moments en què vaig dir mai més, eh? Moltes vegades vaig dir mai més.
Però entenc que si has tornat és perquè tu has volgut tornar-hi.
Bueno, perquè jo crec que ara, crec que he après, que he après a fer els dos viatges, ¿vale? També és també un madurat, no? Quan començava, pues, l'única cosa que em preocupava era... La paradoxa, que suposo que és el que tu vols dir, és que sempre em diuen, bueno, vosaltres amb els anys, com els bombers i com aquesta gent, amb els anys us feu més durs. Jo no m'he fet més dur. Jo era més insensible quan era més jove, perquè efectivament només em preocupava la crònica. I no tenia temps de veure que, hòstia, que acabes de agafar una imatge d'una senyora amb una criatura, crec que morta, als seus braços. Ha estat passejant per una ciutat deserta, imagineu-vos, deserta i destruïda, no? Que això impacta molt més del que penseu. No tens temps perquè estàs enviant la crònica. És amb els anys el poso, no sé com t'ho diria, eh? El temps per pensar, la introspecció, que te n'adones de que aquella filla podria ser la teva filla, de que aquell senyor gran que s'ha quedat sense res podria ser el teu pare, que aquella casa podria ser la teva casa. Que ho comences a pensar, i te n'adones del mal que te fa tot això, no? I de lo covard que és, que ets. No sé si sóc... No sé si tot això m'ha fet bona persona. Però no sé.
Treballar en la guerra m'ha permès poder obrir una finestra a les palpentes i mirar fugaçment l'obra dels dimonis, situar-me en l'escenari real del món contemporani, visitar l'altre costat de la història, comprovar la gran hipòtesi prohibida, la d'un món creat pel diable, no per Déu. Change like the wind,
like the water. Això és un fragment dels Secrets de Guerra, el llibre que el Nicolás Valle va publicar el 2012, en què explica algunes de les cicatrius que la guerra li ha deixat a ell com a periodista. Deus tenir un sentiment també de culpabilitat, no? Ara que m'explicaves, he tornat a marxar 20 anys després i em feia por que es repetís el patró amb una filla que és petita, no? O sigui, sí. Deixar aquí la família i anar-te'n a treballar a cobrir una guerra.
Fins... pocs dies abans de marxar, continuava discutint amb la meva companya si havia de marxar o no havia de marxar. Ella deia que anés i jo deia que no volia anar. I això el Joan Carles Peris no ho sap.
No sé quina edat té la teva filla. Li vas arribar a explicar que t'anaves a treballar, a cobrir...
Ara no, avui té un anyet.
Té un anyet.
Imagina, és que estem... Les circumstàncies són les mateixes. Un any de vida, tot és igual, el mateix indret... Aquells barbuts una altra vegada.
El que passa és que el context i la manera com és rebuda ara la premsa a l'Afganistan, sí, és molt diferent que, sí, fa 20 anys, sí, perquè entenc que el que estan fent d'alguna manera els talibans és un exercici de propaganda brutal. Sí. Aleshores, no m'atreveixo a dir-te que et van posar la catifa vermella, però pràcticament, no?
Bueno, amb un, tenim un permís del Ministeri d'Informació que ens obria totes les portes. Sí, no hem tingut massa problemes per treballar. El que passa, per exemple, és que quan vam arribar al Panjshir em va recordar una mica Líbia, no? O, altra vegada, els barbuts, les armes, disparant... Una altra vegada el mateix. Passa que va ser només un dia, el Panjshir, però recordo Líbia tot el dia allà, o, per exemple, jo què sé, a Kosovo, no? Tot el dia... És curiós, la gent em diu, què és el que més t'impacta, no? I la gent pensa que potser és la visió dels cadàvers, no? La visió de la sang, o... Jo sempre, és una cosa que sempre dic, és la contemplació del caos. Perquè estem acostumats aquí, ara mateix estic veient per la finestrall d'aquí de Catalunya Ràdio, doncs veig la ciutat, no? Les finestres senceres i els cotxes aparcats i la gent passejant un gos. Quan hi ha una guerra, tot això no, els vidres estan trencats i tot i són fumeres negres i tot és... No hi ha cotxes, sí, hi ha cotxes, estan tots destrossats, no? Hi ha forats a l'asfalt, hi ha un silenci que és molt difícil d'explicar, que és el silenci dels que no hi són, o la presència dels que no hi són, que són els morts, o els que han fugit. I això es respira cada cantonada. Les ciutats destruïdes, les ciutats assetjades, les ciutats abandonades, fantasmes, posen a prova la teva ànima, no? El teu cor. I aquests dies de pandèmia, sobretot les primeres setmanes, recordeu, clar, viure a la teva ciutat que de sobte no hi havia ningú pel carrer. I a mi em va venir aquesta no presència dels que no hi són, no? Després, ara, clar, hem assumit que quants centenars de milers de morts portem, ja ni me'n recordo. Aquests són els nostres que no hi són, no?
A tu t'ha ajudat la teràpia?
Sí, em va ajudar molt.
Et va costar anar-hi? Demanar ajuda? Dius que ho vas fer tard.
Tard, molt tard.
Per què?
Perquè tenim, i és una cosa que m'ha quedat molt clara, tenim, jo crec que hi ha un cert estigma en reconèixer que un està malament i que necessita anar al psiquiatre. A un li costa moltíssim. Li costa moltíssim. No sé, és un estigma, és un estigma. No sé si, potser exagero, però bueno, a la meva generació almenys sí, no? Si ve de reconèixer que has caigut, no sé si és una qüestió d'orgull, però reconèixer que has caigut és com... Jo sempre vaig dir que mai seria un 3D. Jo sempre vaig dir...
Que tu mai series un 3D.
Que mai seria un 3D, mai. Perquè he tingut companys d'aquests, no? Que ja ningú els espera a casa. Ningú no... Bueno, no sé, la seva vida és la guerra. La seva vida és una crisi humanitària, la seva vida és una crisi, un conflicte.
El genera addicció. No?
Sí, i què ha passat? Doncs pues jo vaig veure senyals. I, efectivament, a la tornada d'aquell viatge de fa 20 anys a l'Afganistan, que el Ramon Rovira em va donar uns dies lliures, el cap d'informatiu en aquella època, clar, vaig anar a passejar per la ciutat i el mateix que dic ara, no? La gent passejant, la gent a l'escola, tot normal. I arriba un moment en què dius, què faig jo aquí? I quan comences a veure que és molt més raonable viure en un conflicte que viure aquí en la pau amb la teva família, és que tens un problema. I això jo no m'hi vaig donar compte. Però tots aquests primers dies de quan tornes i veure que aquí no ets ningú, que no compleixes cap funció, i que en canvi allà a la guerra tu sí que ets algú i que estàs complint alguna cosa, alguna mena de missió transcendental, perquè te la creus, és el primer senyal de que t'has tornat un xic addicte a la guerra o als conflictes.
Tu t'has sentit assenyalat després de dir, ei, jo he tingut depressió, m'estic tractant, he anat al psiquiatre i he demanat ajuda. Perquè això segurament és el que hem de desmuntar, no?
He de reconèixer que vaig tenir una certa incomprensió. No vull passar comptes, no? Però sí que vaig patir una certa incomprensió. Ja et dic que les empreses periodístiques el que volen és... Anem massa... No es donen compte del factor humà. El factor humà, moltes vegades, per les corporacions, és com una mena de molèstia. I això és una cosa que hem de canviar completament. Estem preparats per assumir la baixa d'un treballador per
un accident... Sí, perquè es trenca una cama.
Per un trauma, però no per un trauma psíquic.
I parlar en públic t'ajuda?
Sí. Aquí va ser, jo crec que va ser el que em van dir el psicòleg i els psiquiatres és... explica les coses, perquè és que havia muntat el que deia abans, havia muntat tot un sistema de mentires per protegir els teus del teu patiment, del teu dolor, i m'han dit, no, tot això ho has d'abocar. I així és com he començat a fer classes, perquè no havia fet mai classes, i no he parat. I no m'importa explicar-ho tot.
Què vol dir explicar-ho tot?
Explicar tots aquells secrets que havia muntat la meva vida, no? Perquè, clar, o sigui,
trucar... Quin secret? Què amagaves?
És que bueno,
ara puguis explicar.
Trucar a casa, no? des d'on estiguis, que ja saps que en un conflicte armat trucar a casa és caríssim i de vegades molt difícil i de vegades impossible. Però me les enginyava per parlar cada dia a casa. I sempre la mateixa conversa. Com estàs? I jo bé. Sí, però bé, però si avui he vist la crònica que deies no sé què, sí, però estic bé i no hi ha per tant i sempre traiem ferro. I no cal, el que deia abans, no cal que hagis vist gent morir, o, no, perquè no cal, perquè això no sempre és així. simplement la contemplació de que hi ha abans d'aquest caos et va ficant al cervell. I tu estàs mentint, perquè tu no estàs bé. No estàs bé. No estàs bé perquè estàs molt pressionat per enviar cròniques. Estàs molt autopressionat en tu mateix perquè has de fer bona feina. I tens l'haver de conviure en un context que no és el normal. Això en llocs on no hi ha un govern, no hi ha una administració, només manen uns senyors que estan en un lloc allà armats, civils fugint... Tot això, un no pot estar bé. Quan arribes a la base, que és com li diem a l'hotel o on estiguem, a la casa on estiguem dormint aquells dies, no estàs bé, comences a rememorar. Amb la calma de la nit, comences a rememorar què has vist, què no has vist, què seria de mi si jo estigués a l'altre costat.
I ara que tu pots mirar tot amb una mica de perspectiva i que portes més de 30 anys de trajectòria... Pots parlar en positiu de tot el que has viscut? És a dir, en el fons ets conscient del que et passa, saps també quins són els teus temors, les teves pors i com se supera tot això, i també has trobat la sortida, no? Que és parlar-ne públicament, sí. Dir-ho, perquè sí. La gent també et pugui prendre com a exemple i saps que tens un terapeuta amb qui t'ha de tractar i has d'anar a veure segurament, encara que només hagis estat 8 dies a l'Afganistan.
Sí. A veure, clar que n'he après, el que no sé el que t'he preguntat abans, no sé si sóc bona persona o no, que és la gran pregunta, perquè és que tot això...
Per ser bon periodista has de ser bona persona, aleshores jo crec que el Nico Valle és un bon periodista, per tant...
No sé, vull pensar que sóc una bona persona, però clar, com inclús les bones persones també fan coses dolentes, no? Segurament no sóc un bon pare de la meva primera filla, i és una cosa que em pesa moltíssim. És una cosa que arrossego i que és la part més feble de la meva vida, que és la part de fa 20 anys que encara no he resolt i no sé com resoldre. I intento... Jo crec que, clar, si tot això que he passat no serveix perquè sigui bona persona, llavors no serveix per res, res de res, no? El que intento ara mateix és quan vaig als llocs i treballar, intento posar una mirada humana a les coses. Quan jo vaig a un conflicte armat, no vaig allà a explicar grans teories geopolítiques i petrolis i oleoductes, perquè això és una pèrdua de temps i de diners. Si anem a un lloc en conflicte, t'has d'embrutar una mica les botes i has de parlar amb la gent. No parlar amb polítics, ni parlar amb ambaixadors, ni no, has de parlar amb la gent. I parlar amb els combatents també, que t'expliquin les seves raons, la seva visió de les coses. I és les coses bones, les coses que jo crec que l'escola he après i l'escola... De tot allò, ja et dic, és la manera en què com encaro les cròniques. I la gent em diu que tenen les meves cròniques tenen una firma molt personal i jo crec que és producte de tota aquesta reflexió que he fet durant molts anys, no?
Nico, moltes gràcies per despullar-te avui una mica més el suplement. T'ho agraeixo moltíssim.
A vosaltres.
I celebro que ens hagis visitat i segur que tornarem a xerrar. Això que has fet és molt valent, jo crec.
Gràcies.
I molta gent, de fet, m'estan trucant, m'estan dient que tenim la centraleta col·lapsada per donar-te les gràcies. Gràcies, Nico. Una abraçada.
Gràcies.
Fem una petita pausa, 3 minuts per arribar a les 11 i de seguida tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.